A la memòria de Pompeu Fabra, mestre de tots. Bevíem a glops aspres vins de burla el meu poble i jo. Escoltaven forts arguments del sabre el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo. La mateixa sort ens uní per sempre el meu poble i jo. Senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo. Tenim la raó contra bors i lladres, el meu poble i jo. Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo. A baixar graons de dol apreníem, el meu poble i jo. Davallats al pou es guardem en l'aire, el meu poble i jo. Ens alcem tots dos en encès espera, el meu poble i jo. És un poema que es diu El meu poble i jo, de Salvador Espriu, del llibre Les cançons d'Ariadna, de 1949.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja tornem a ser aquí. Estem al mes de novembre ja, estem a punt d'acabar l'any, un parell de mesos i acabem l'any. Però, com sempre, seguim fidels a la nostra cita de cada dilluns, a Tirant de Llibres, a Punt Set Ràdio. Avui és el programa número 120. Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit. I tant, som al mes de novembre i som encara a la tardor. Regalarem algun llibre a la persona que ens truqui durant tot el programa i ens digui quin dia comença l'hivern. Quin dia comença l'hivern. El telèfon de l'emissora és el 93-864-1221. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit, saps que és una persona que trucava al telèfon de l'emissora. Jo estic aquí a l'estudi de Ràdio Punt Set Ràdio Sant Celoni per fer el programa de Tirant de Llibres com cada dilluns a aquesta hora, de 9 a 10 del vespre, i amb un programa ple de coses interessants, oi?
Saludem, com sempre, la nostra audiència i el nostre equip tècnic, l'Esther, que com sempre ens fa un control meravellós i sublim. Bé, el nostre programa d'avui...
Indispensable ajuda.
Indispensable, efectivament. Bé, el nostre programa no seria el nostre programa si no tinguéssim la nostra benvolguda Empar Murelló, des de la secció de la Crònica, des del País Valencià, i evidentment també des de Barcelona. Tenim l'Arantxa Sánchez, doncs elles dues, l'Empar i l'Arantxa, ens portaran avui la crònica. Bé, avui tenim uns llibres a la carta que van quedar pendents de fa 15 dies. Avui toca parlar de la Maria Àngels Anglada, el quadern d'Aram, d'aquesta escriptora que va morir fa alguns anys. I avui tenim la tercera part de la literatura universal en què en Joan ens parla de la novel·la sueca de misteri. Avui toca parlar de Asa Larsson, oi, Joan?
Aurora Boreal, sí, és un llibre que diuen que el Larsson, quan va començar a llegir, no va poder parar fins que va acabar-lo i es va passar la nit sense dormir.
L'editorial avui ens la porta en Jordi, avui amb un tema una mica peculiar.
Sí, el tema o el títol, vaja, d'aquest editorial serà Sexe Emo en un Truxou, i és intentar compaginar el món de la cultura i el món de la televisió. Són mons que estan barallats? Són mons contraposats? O podem fer que tots dos mons es trobin en un altre món? En fi, una mica com aquella teoria que ajuntava els eixos de l'espai i l'eix del temps. Ja en parlarem.
La Biblioteca Viva també la tindrem avui, informacions de la Biblioteca Pública de Sant Celoni, ens la portarà en Joan. I, evidentment, avui sí que farem noticiari, parlarem d'actualitat cultural general, i en Jordi acabarà el programa d'avui amb la frase. Som-hi!
La crònica.
Com ja acabem d'anunciar, tenim aquí a les nostres ones la veu fresca i esponerosa de la nostra corresponsal, Empar Morelló. Bona vesprada, Empar.
Caram, Joan, bona vesprada. Mira, així faré que em crideu cada vegada, cada dia.
Què dius, Empar?
Com aneu tots?
Mira, aquí...
Fem força o com?
Com sempre, com cada setmana.
Com cada setmana.
Escolta, avui ha vingut la televisió, aquí a Sant Celoni.
Sí. Alguna cosa has sentit?
Ah, fixa't tu.
TV3, aquí a l'estudi on que tu ja coneixes, aquí sí. Ha vingut aquí l'Espartac Terán a fer un programa de televisió que es diu Divendres.
I us han gravat també a vosaltres
sí,
o no?
Sí, perquè hi havia un debat.
Sobretot el director de ràdio i alguna autoritat.
Sí, jo tinc una tertúlia política i he sortit un... No, jo només he sortit un tros de cap i prou, però hi ha uns que han sortit més que els altres.
Això és bé.
Això sempre passa, Joan.
Sí, però, escolta, potser s'ha pogut veure gràcies al repetidor de Perenxissa, que encara em sembla que funciona.
Funciona. Això si no tenim més mal de caps, funcionarà encara funcional de Perenxissa. Però no sé si s'haurà vist, perquè no sabia jo que era en directe, si no us haguera procurat sintonitzar, però no us he vist, no sabia que hi seria Sant Celoni.
Ah.
M'hauré de conformar en veure-ho si
sortirà fan... tota la setmana.
Faré per veure'l, a veure com ha quedat això de Sant Celoni.
I en dies veu TV3?
Sí, crec que sí, eh?
Ah, molt bé, molt bé.
Alguns tindran sort.
Ja saps per què t'ho dic, oi?
Sí. Molt bé, doncs pues, quines Digue'm. Coses. Així nosaltres també hem tingut de mogudes, no tant de ràdio, si no voleu, però molt de xafacarrer.
Aquella manifestació amb estelades?
Aquella manifestació amb estelades hi havia ben poquetes, també us
però
ho dic.
Però a Canal 9 va ser el tema, eh?
Suficient com per a dir que érem uns desgavellats independentistes que cridàvem i que això anava contra la democràcia i contra l'estat del benestar i dels valors. No us dic més.
Uns bandolers.
No recorde ben bé quin era l'adjectiu aquell que ens va col·locar aquella dona, però per ahí anava, a banda d'independentistes. Però certament hi havia molt poques estelades, hi havia molt poca gent en identificació de partits, hi havia gent que portava enganxines d'Esquerra Unida i poc més, No, almenys el que jo vaig veure i me vaig fer tota la manifestació, així que... Però va estar molt bé. Jo us diré que cridaven per ací amb aquesta... No, com era això? Com era? No a la corrupció, camps d'emissió, que va sonar tota la manifestació, una banda de música acompanyada del Tabalí de l'Ursaina, però una banda de música que ens posava marxes fúnebres i que de tant en tant amollava el Paquito el Xocolatero. I ahí, en quan tots fan els aplaudiments i les aixocades aquelles de fer-ho del ball del Paquito el Xocolatero, ahí cridaven tots dimissió, dimissió. O sigui, que va estar molt bé, i mira, d'alguna manera, no sé si l'esquerra, però la gent que està allà fins al cap d'aquests governants corruptes i hipòcrites, doncs estava al carrer.
Clar que sí.
El colofó d'aquell dissabte va ser el lliurament dels Premis d'Octubre. D'això us volia parlar avui.
Això.
Heu llegit alguna cosa o què? El que he llegit a premsa.
Jo he llegit per sobre, però no he tingut... Ja sabré gust, perquè ara hi estuvo una mica més...
I has dit, ja que m'ho conte l'Empar.
Exacte.
A veure, us ho conte a totes i a tots. S'han lliurat aquest dissabte els Premis d'Octubre. Manuel Molins, Lluís Calvo, Vicenç Sanchís i Rafa Gomar han sigut els guanyadors d'aquesta edició. El Vicenç Sanchís crec que el conegueu prou per allà dalt.
Sí, tant. Avui.
Perquè era...
Exacte. Amic d'en Prenafeta.
Sí, és amic de Convergència.
Ho va dir ell, l'altre dia.
Ai, socorro.
Es va declarar amic d'en Prenafeta i de l'altre, del Macià La Vedra.
Ho direm aleshores amb la boca xicoteta o com? Tancada o com?
No, va guanyar.
És una personalitat polièdrica, és a dir, té diferents camps d'actuació.
Sí. Jo el coneixia per la feina de l'avui, no? Ell estava a l'avui.
Sí, però té lleialtats.
Molt bé. Doncs a veure aquest premi, si li obri portes o no a les lleialtats. Sí. Ha guanyat el premi d'assaig, Joan Fuster, amb una obra que es diu Franco contra Flash Gordon, que si més no és ben curiosa. Tinc entès que el Vicenç Sanchís és un col·leccionador nat del Flash Gordon, que ha seguit la seva història des del principi, que ha eixit als TVOs, i bé que ha guanyat el premi amb aquest estudi, no?, el de Franco contra Flash Gordon, i ha parlat sobretot de les etapes diferents de la dictadura franquista, de la censura, de com algunes edicions patien aquesta censura, etcètera, etcètera. I s'han portat el Premi d'Assaig. Després, qui més tenim? Tenim, a veure, de qui us parle ara. Us parle de Manuel Molins, per exemple.
I què ens en dius?
A veure, Manuel Molins ha guanyat el Premi de poesia.
El Vicent Andrés Estellés?
Exacte. Amb el poemari Col·lisions. Disculpeu, que m'he fet un embolic. Col·lisions és de Lluís Calvo, exacte, que és qui ha guanyat el Premi de Poesia.
Ara sí. El que tu deies era de narrativa.
Exacte, molt bé, molt bé. Gràcies, eh?
No, Anna, només faltaria, encantat.
El poemari, segons m'han dit algunes fonts molt directes, ha estat molt renyit. Molt renyit, se l'han disputat obres molt bones, deia la portaveu del jurat del Premi de Poesia, que és un llibre molt savi, molt madurat, amb molts de registres i que recomanava, encara no, per descomptat, perquè encara no s'ha editat, però en quan arriba. Després, l'Andròmines de narrativa el va guanyar Rafa Gomar, que descriu un poc l'existència d'un periodista, que és també escriptor, que es refugia precisament en l'escriptura per a, d'alguna manera, salvar o superar una ruptura amorosa. Diuen que és un llibre, d'alguna manera, que cal llegir també amb el desgarrament que l'autor deixa. I bé, i això són pocs premis. Hem dit el Joan Fuster, l'Andròmina, el Vicent Andrés Estellés, i el de teatre, això és, el de teatre, que el premi del jurat, el portaveu era Rodolf Cirera, que sabeu que és un dramaturg de molt de renom i per així baixen se l'estimen moltíssim.
Sí, sí.
Diu que és una obra de carn, de sang, de rostre i d'ulls, que ha de ser també dramatitzada i representada ben aviat. Així que, fantàstic. Això són els premis que tenim per aquí baix. Hi ha moltes més coses aquesta setmana, però escolta, jo crec que ja
sí, fa massa temps. Sí, sí, tens raó.
Així que la setmana propera ja parlaré de més coses.
La setmana propera no, que és festa.
Ah,
aquí a Sant Celoni, a Sant Martí.
Mira que ben
és la festa aquí a Sant Celoni.
Que era patró de la
cavalleria. I tanquem la ràdio, eh? Tanquem
els francs el tenien com a patró.
Tancar la ràdio.
Una abraçada, Empar. Fins d'aquí 15 dies.
D'acord, molt bé. Una abraçada a tots. Adéu.
Tenim, penso, ja en directe l'Arantxa Sánchez. Bona nit, Arantxa.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé. Encantada de tornar a ser aquí.
Igualment, nosaltres amb tu. Què ens has d'explicar avui?
Mira, no sé si us agradarà l'Astèrix i l'Obèlix.
Sí, home, sí, és un clàssic. Tant.
A gent que li agrada més que altres, però sí, sí.
Sí, és que a mi des de petita sempre m'han agradat molt i us volia parlar dels 50 anys
que
han celebrat aquest mes d'octubre.
I què s'ha fet exactament?
Doncs aquest mes d'octubre feia 50 anys que va aparèixer el primer número en un setmanari francès que es deia Pilot, que era una revista que pretenia fer una mica de front a la invasió del còmic nord-americà. I el primer còmic que va aparèixer, així com el coneixem ara, va aparèixer el 1961 i es deia Astèrix al Gal, que és el primer àlbum, i des de llavors milions de lectors han gaudit de 32 llibres que van seguir en aquest. Per aquests 50 anys el que han fet és publicar un llibre que es diu L'aniversari d'Astèrix i Obèlix, el llibre d'or, i ara actualment és un dels més venuts a les llistes de ficció de moltes llibreries catalanes. Uh-huh. En aquest llibre, són diverses històries curtes en les quals tots els personatges que van apareixent al llarg de les històries fan què faran per celebrar aquests 50 anys de l'aniversari.
Està bé, això.
Sí, a mi sempre em recorden molt a la meva infància i sempre m'han agradat molt aquests dos personatges, sempre els he trobat molt curiosos. I trobo, no sé si, diuen que hi ha partidaris del Tintín i partidaris de l'Astèrix i l'Obèlix. Jo em decanto per l'Astèrix i l'Obèlix.
I a tots dos.
Sí, tots dos.
Els tinc tots de tots dos.
Jo també, jo els tinc tots dos.
Doncs, bueno, a més d'aquest llibre, es faran a França, es veu que hi haurà moltes i moltes celebracions durant aquest any, el que queda d'any. Han fet segells commemoratius, han fet concerts, i a més al Museu Cluny de París hi haurà una exposició de làmines originals i textos mecanografiats del propi Gozzini, que per primera vegada s'exposaran conjuntament. O sigui que a França hi haurà un bon revolt amb aquests 50 anys.
Això està bé.
També és una mica una afirmació de la cultura gala, també, no? També això. Però això
clar,
també...
sí, sí, clar, és el poble gal per excel·lència que resisteix contra els romans.
Sí, sí, però també fa meditar sobre aquella frase famosa que feien repetir a les escoles franceses, dels nostres avantpassats els gals, i és fals, evidentment, de celtes en tenen molt poc, els francesos avui dia són hereus d'una cultura que es barreja moltes coses, però en darrer terme de francs romanitzats, oi?
Mm-hmm.
Que era un poble germànic. I es va encarregar la cultura autòctona celta, em refereixo.
Molt bé, Arantxa. Alguna cosa més?
Sí, mira, l'altre dia us vaig parlar d'una iniciativa que hi havia a les escoles i n'he trobat una altra que també m'ha agradat molt i us la volia explicar una miqueta.
Molt bé.
I és una iniciativa que també tracta una mica d'apropar els escriptors a les escoles d'arreu del territori lingüístic català. I és una iniciativa que porta 10 anys ja de recorregut i la coordina la Institució de les Lletres Catalanes. Aquesta iniciativa, doncs, el que consisteix és en portar autors de llibres escrits en català a les aules perquè els alumnes durant una hora parlin amb aquests autors i reflexionin sobre el llibre que han escrit. Uh-huh. Llavors les escoles s'hi poden adherir i bé, la Institució de les Lletres Catalanes corre amb les despeses que pugui ocasionar i així els alumnes, doncs, a més de promocionar doncs, la lectura d'un llibre, poden parlar amb l'autor, explicar-li què els ha semblat, preguntar-li si alguna cosa no l'ha entès... I trobo també que és una bona iniciativa.
Una altra manera d'apropar la literatura
als gent joves,
als lectors joves, sí.
Sí, sí, a més es fa a Catalunya, a les Illes Balears, al País Valencià i a Andorra. I aquest any diuen que ha augmentat un 10% el nombre d'escoles que ho han sol·licitat, vull dir que està funcionant força bé.
Molt bé.
Així que recomanem doncs, als directors i als seminaris de català dels diferents centres que s'hi apuntin, no?
I tant, sí, sí, perquè a més tenir la possibilitat un alumne de poder parlar amb l'autor d'una obra i analitzar-la amb ell, doncs ha de ser realment molt interessant.
Molt bé.
Molt bé.
Arantxa, alguna cosa més?
No, ja estic.
Molt bé. Doncs escolta, quedem així una abraçada i fins d'aquí 15 dies.
Ja saps igualment, que vagi molt bé.
La setmana que ve és festiu, eh? Gràcies.
Ah, perfecte. Apa. Vinga.
Adéu. Adéu.
Llibres a la carta.
Amigues i amics, comencem Llibres a la carta a parlar d'un llibre de la Maria Àngels Anglada, El quadern d'Aram, editat per Edicions 62, a la col·lecció Educació 62, número 38, i la primera edició és del setembre del 2008, o sigui, és relativament recent, i té un preu aproximat d'uns 10,05 euros.
Home, doncs un preu aproximat, oi?
Un preu bastant aproximat.
Eh? Bastant aproximat.
Joan,
per 0,5 cèntims.
A tu et sembla que els escriptors, que els intel·lectuals, han de comprometre's?
Home, si no hi ha compromís... Jo penso que aquí és un tema de debat, aquest tema, eh? Podríem fer un dia un debat en el nostre espai, doncs, parlant del tema del compromís amb de l'escriptor amb la seva societat, bàsicament. Jo penso que sí.
La nostra escriptora d'avui, la Maria Àngels Anglada, és efectivament una escriptora que es va comprometre moltíssim. Eh? Es va comprometre, per exemple, a parlar de les limitacions del seu país. Volia eixamplar la llibertat, millorar la cultura, preservar el medi i fer guanyar drets socials a la gent. Concretament, el que ens interessa a nosaltres, us llegiré un petit fragment d'un article que parla de la Maria Àngels Anglada i diu: un dels trets distintius de les peces periodístiques angladianes és la capacitat d'expressar les opinions des del respecte al contrari i des de la solidesa dels arguments i de la cultura en què es fonamenten. Els gairebé 500 articles d'opinió que va escriure Anglada abracen temes molt diversos que van des de la defensa de la llengua i la cultura catalanes fins a la constatació dels avenços dels drets de la dona, tot passant per la denúncia de la política centralista de Madrid, la salvaguarda del medi ambient des de posicions ecologistes, la lluita contra les actituds xenòfobes, l'elogi dels processos d'independència dels pobles per fer sentir la seva veu en la constel·lació de les nacions, les tràgiques conseqüències de les dictadures, la guerra o els genocidis. Doncs aquest...
O sigui que és una gran personatge, bastant desconeguda per molta gent.
Doncs bé, l'últim aspecte que hem comentat, el tema dels genocidis, doncs és el tema de què parla el famós llibre Quadern d'Aram. Una novel·la que, de fet, va ser publicada per primera vegada l'any 1997, ara n'ha sortit una altra edició, el 2008, bàsicament perquè a partir d'aquest any és lectura obligatòria als alumnes de primer de batxillerat de literatura catalana, i l'any que ve ho serà pels que la facin a segon, aquesta assignatura. A veure, habitualment, Joan, no sé si tu quan sents la paraula genocidi, què et ve al cap, però m'imagino que el genocidi contra els jueus de la Segona Guerra Mundial.
Aquest és el més conegut de tots.
De fet, la paraula genocidi abans no es feia servir. La paraula genocidi es va començar a fer servir a partir del genocidi contra els jueus, a mans dels nazis. Però, de fet, el que explica el Quadern d'Aram és, de fet, un genocidi en tota regla. És el primer genocidi del segle XX, el genocidi que van fer els turcs contra els armenis durant els anys de la Primera Guerra Mundial, aprofitant que, efectivament, hi havia molt soroll amb els anys de la guerra, amb l'altre conflicte que era molt important, van aprofitar-se d'això, i un lamentable fet que feia molts anys que l'estaven fent de mica en mica, d'una manera sistemàtica, doncs durant aquells anys, a partir de l'any 1915 i al llarg de diversos anys, realment ho van intensificar d'una manera bastant, bastant dura, bastant salvatge. Aquest tema contra els genocidis, contra la injustícia, contra la brutalitat de les armes, Maria Àngels Anglada ja l'havia tractat en altres obres. Té una altra obra que es diu El Violí d'Auschwitz, sí, en què precisament Maria Àngels Anglada parla de l'altre genocidi que ara parlàvem, el genocidi contra els jueus. Però no només aquesta obra. Maria Àngels Anglada també s'ha de dir que va escriure poesia, narrativa, assaig i traducció. Va ser una escriptora molt, molt tot terreny. Alguns dels seus poemes també parlen del tema. Va traduir un poema que es diu Auschwitz, del poeta italià Salvatore Quasimodo, però a més, algunes de les narracions de Maria Àngels Anglada parlen d'aquest tema. Té un relat que es diu Artemisia i precisament parla d'uns 335 italians innocents assassinats per les SS. O, per exemple, té una altra narració que es diu També a tu, Cleonòrides, que s'ambienta a Grècia durant l'anomenada dictadura dels coronels, que explica la massacre comesa contra un grup d'estudiants.
Això va ser, de fet, una antidictadura, que lluitava contra les dictadures.
Doncs bé, el Quadern d'Aram què és? Doncs mireu, el Quadern d'Aram és un llibre que és un relat que està a mig camí entre les memòries i el diari. O sigui, és un text memorialístic. Bàsicament, qui és el protagonista? Doncs és Aram. Aram és el nom del jove protagonista, un adolescent. Comença més o menys amb 15 anys i acaba doncs, la novel·la pràcticament que està fregant la vintena, uns 19 o 20 anys.
És com un diari, doncs.
Sí, és com d'un diari, però ja saps que un dietari, quan inicia cada dia, posen el dia i què ha passat aquell dia. Sí. Això només passa amb una part del diari. Hi ha, de l'obra, vull dir, hi ha moltes altres capítols que no et posa les dates. Només et posa les dates dels dies concrets en què han estat assassinats alguns dels butxins, alguns dels responsables del genocidi contra els armenis. Per això dic que és una mena de mig-mig, una mena d'entremig entre el diari i les memòries. És una obra memorialística.
Això sí. Per tant, és inventada.
A veure...
Els noms que surten?
Sí, els noms que surten, el personatge d'Aram i el personatge de Marik, que és la seva mare, tot això és inventat. Però està basada en fets reals.
Fets reals.
A veure, bàsicament, una de les idees... Bé, és una obra, com dic, de testimoniatge, una obra que dona testimoni d'uns fets que van passar, però està basada en fets reals. Un altre dels temes que apareixen en aquesta obra, a banda del genocidi contra els armenis, és el tema del paper de la literatura. Perquè el pare del protagonista, el pare d'Aram i el marit de la Màric, resulta que és un poeta que es diu Baé, que és un professor de grec, que resulta que per generar aquest personatge l'autora es va inspirar en un poeta real que va ser assassinat, efectivament, pels turcs. A més d'una manera bastant, bastant salvatge. El van portar enmig del desert i li van clavar tota una sèrie de ganivets enmig del desert. Per tant, és una novel·la, podríem dir-ne, reportatge, perquè a més d'escriure el que seria el diari, el testimoniatge d'Aram, no només parla Aram, també parla la seva mare, o sigui, hi ha diversos narradors. De fet, hi ha com a mínim, podríem constatar, tres o quatre narradors diferents. Aram i Marik, o sigui, el noi i la seva mare són els principals, són els protagonistes, però n'hi ha d'altres. Per què he dit novel·la reportatge? Doncs perquè s'hi incrusten documents dins de la novel·la, s'hi incrusten, per exemple, testimonis de supervivents, ficticis també, però basats en fets reals també. O s'hi incrusten, per exemple, retalls de fragments de diaris que expliquen fets relatius a aquest genocidi. Perquè ens entenguem, la novel·la, aquest quadern d'Aram, és la història d'un viatge, un viatge cap a l'exili, un viatge d'anada però no de tornada. Des d'Armènia, un cop s'assabenten del que està passant, han de fugir. El que passa que només poden fugir el jove Aram i la seva mare, perquè, bé, no us puc, és que no us vull explicar gaire cosa, el que sí us puc dir és el punt de partida. Aram està malalt, té una pneumònia i llavors doncs resulta que està a punt de morir-se i la seva mare fa una mena com de promesa: si se salva d'aquesta malaltia anirà a un monestir d'alguna manera per donar gràcies a Déu, als sants o qui sigui, perquè el nen s'ha salvat. I quan se'n van, quan estan fent aquest vot, diguem-ne, de pelegrinatge cap al monestir, és quan esclata tot el genocidi i els agafa en una zona segura. Ells s'assabenten del que ha passat i poden fugir cap a Grècia. I a partir de Grècia aniran cap a Atenes. Fan un viatge en vaixell per tot el Mediterrani fins que arriben a Atenes. França va ser un dels països que, arran del genocidi armeni, va concedir asil a moltíssimes persones de la comunitat armènia. O sigui, el llibre és això.
I hi ha un autor famós o cineasta famós que és armeni? Però això és Aznavour o un d'aquests?
Doncs això...
Sí, hi ha algun nom, ja no recordo.
T'he de dir que el tema del genocidi armeni ha estat tractat per moltíssims escriptors i fins i tot per cineastes, eh? Però ara mateix aquest que em dius tu, l'Aznavour, no et sabria dir si és aquest.
Però potser m'equivoco, eh?
Per tant, denúncia de tots aquests crims, lluita contra l'oblit, això és molt important, perquè el genocidi armeni és dels menys coneguts del segle XX i val la pena de refrescar la memòria. Està molt bé que l'hagin posat com a lectura obligatòria perquè els nostres joves ho sàpiguen, això.
I encara poc reconegut per Turquia.
Sí, no, no.
I causa una notable irritació quan troques aquest tema a Turquia.
Sí.
Perquè se'ls remou la consciència i com que això volien oblidar-ho...
Hi va haver un conflicte diplomàtic en França. França va fer una llei en què es deia que la negació del genocidi contra els armenis seria delicte. I això va provocar un conflicte diplomàtic amb Turquia.
Pensa que van morir milions de persones, eh? Milions. Que són molta gent.
Doncs bé, pel que fa d'alguna manera la tècnica d'aquesta novel·la, sí que hauríem de dir que història i trama no coincideixen. O sigui, és molt difícil d'explicar aquí hi ha la introducció, aquí hi ha el nus i aquí hi ha el desenllaç, perquè com que és una novel·la memorialística, els mateixos fets són explicats diverses vegades, són explicats repetides vegades. Un fet te l'explica primer el noi, l'Aram, però el mateix fet després te l'explica la mare. I clar, estem parlant del mateix fet que és explicat diverses vegades. Com és que apareix això? Doncs perquè són visions complementàries. El noi t'ho explica des d'una mentalitat adolescent, de jove, sense segurament ser conscient exactament de totes les implicacions que hi havia al darrere, però després quan t'ho explica la mare amb una visió d'adult sap perfectament el que hi ha i és una visió molt més amarga. Per tant, aquesta multiplicitat de punts de vistes és un element que caracteritza la novel·la. No us espanteu quan llegiu aquesta novel·la perquè hi ha molts salts en el temps. Hi ha analepsis, flashbacks, salts cap enrere en el temps, salts cap endavant, vull dir, això és un element constant d'aquesta novel·la. Per tant, molts personatges, moltes referències als turcs, als butxins, sempre, mireu, us puc dir, perquè vaig comptar totes les vegades en què els turcs són anomenats els nostres assassins, els maleïts turcs, els turcs malvats turcs, els turcs que Déu els confongui, criminals turcs, víctima dels turcs, assassinats pels turcs, malparits assassins, o sigui, més de 100 vegades són citats els turcs d'aquesta manera a la novel·la. Bé, hi ha diversos narradors, hi ha, com que precisament es pretén que hi hagi una voluntat, diguem-ne, realista, una voluntat de versemblança, no ens ha d'estranyar que apareguin moltes paraules en llengua armènia, perquè precisament és lògic que si es parla de conceptes dels exiliats armenis, doncs se citi en la llengua armènia, què dic jo ara. I una última cosa que volia dir, i és que notareu que abans de començar els capítols, just abans de cada capítol, hi ha un petit fragment en vers, un petit poema, un poema sencer o trossos de poemes. Heu d'intentar llegir aquests poemes que encapçalen cadascun d'aquests capítols i intentar veure quina relació té cada un d'aquests poemes amb el capítol que després s'explica, perquè tots estan relacionats. Jo crec que és un llibre força complet, un llibre que es pot llegir de moltes maneres, es pot llegir simplement, doncs, això, com una novel·la. Inicialment, la Maria Àngels Anglada volia que això fos una novel·la juvenil, que parlés de l'amistat entre diversos personatges joves, adolescents, però al final va veure que la cosa li prenia molta volada i al final va acabar reformulant-ho. Però insisteixo que es pot llegir de moltes maneres, però sempre, sempre, amb aquesta idea de fons, la idea del genocidi, de la denúncia del genocidi dels armenis, i crec que, insisteixo, val la pena, és un llibre senzill de llegir. Torno a repetir la referència, Maria Àngels Anglada, Quadern d'Aram, editat per Edicions 62, tenim aquesta edició de l'any 2008, setembre de 2008, col·lecció Educació 62, número 38, preu força aproximat de 10,05 euros.
Literatura universal.
Bé, seguint amb el programa, toca Literatura universal i avui és la tercera sèrie de novel·les sueques de misteri i parlarem d'Asa Larsson amb un llibre que es diu Aurora Boreal. Per tant, la referència seria Asa Larsson, igual que l'Stieg Larsson, pots veure que no tenen res a veure. El llibre es diu Aurora Boreal, d'editorial Sex Barral, Barcelona 2009, 383 pàgines, és una mica llarga, s'ha de reconèixer, i té un preu aproximat de 18,50 euros. L'escriptora i advocada fiscal Asa Larsson va néixer, a part de l'autora primer, el 1966 a Uppsala, Suècia, però es va criar a Kiruna, una localitat del nord situada a la província de Lapland, en la qual l'escriptora sueca ambienta les seves novel·les. De fet, aquesta mateixa està ambientada a Kiruna. Com jo vaig dir en un altre moment, això em refereixo al primer programa que vaig parlar d'aquesta novel·la sueca de misteri, Asa i Stieg Larsson no tenen cap relació de parentesc, encara que tinguin el mateix cognom. L'autora va publicar aquesta obra el 2003, un any abans que la mort s'emportés a Stieg Larsson. Ell mateix va dir, abans de morir, evidentment, que el va mantenir despert tota una nit perquè no podia deixar de llegir-lo i es va confessar fan incondicional d'Asa Larsson. Aquest és el primer llibre que va publicar aquesta autora, Aurora Boreal. Va sortir publicada aquest dimarts 12 de maig, a la nostra, va aparèixer el 12 de maig passat, ho hem de dir, a les llibreries catalanes. La trama em va resultar molt interessant quan la vaig comprar i suscita un misteri singular. Quin és aquest misteri? I ara parlem de la trama del llibre. Víctor Strangar, el jove predicador més famós de Suècia, rau mort i mutilat en una remota església construïda a dalt d'una muntanya a Kiruna, una ciutat del nord submergida en l'eterna nit polar, esquitxada per lluminoses tempestes solars on regna l'aurora boreal, aquest drac que travessa impassible la volta del cel amb els seus vels blancs i verds. A Víctor li han tret els ulls i li falten les mans. La seva germana troba el cadàver i l'ombra de la sospita plana sobre ella. Espantada, demana ajuda a la seva amiga d'adolescència, l'advocada Rebecca Martinson, que viu a Estocolm i que treballa per un bufet d'advocats. La novel·la descriu els 7 dies a partir de la troballa de l'assassinat, tot el que passa durant aquests 7 dies. En aquests dies en passen de dos colors. El té un argument captivador pel fet que s'endinsa als engranatges d'una comunitat religiosa local que fascina i fa por en dosis equitatives. Això passa molt amb aquestes sectes religioses, no? Que fascinen per una banda però també fan por. Tot comença a l'interior d'una església. El tràgic succés ens permet anar explorant durant aquests dies tot el que envolta l'escenari del crim. No aprofundeix, però, jo penso que aquí és un possible defecte, en la psicologia de cap personatge. Els descriu una mica plans. Tots semblen surar per la neu escandinava de Kiruna. El personatge de Rebecca té caràcter, però, i és una mica desaforat amb molt dels seus comportaments. Amb tot, Rebecca és el nexe d'estabilitat per reconduir la història i demostra valentia en cada acció. No obstant això, el misteri de l'assassinat manté constant l'atenció. I és per aquesta raó que hom llegeix aquesta obra electritzat d'incertesa, esperant descobrir qui o quins han estat els culpables i per què ho han fet. De tota manera, no serà fins al final on es desvetllarà qui ho ha fet. Les descripcions de l'Aurora Boreal són precioses. Les compara amb dracs o serps que solca la volta celeste. De fet, si ho ha vist alguna vegada alguna aurora boreal, podrà corroborar que és així, una mica. Jo tinc la sort de veure-les allà, a Suècia, precisament. A més, amb aquestes descripcions, sembla que el fred s'hostatgi a cada pàgina de la novel·la nòrdica. D'aquesta manera, l'entorn queda molt ben dibuixat i permet sentir l'ambient nòrdic en tot el seu gèlid esplendor. L'església de cristal és fictícia i les escales de la família Strandgaard també. Tot així, rememora concisament algun petit detall de la història de Suècia, com l'assassinat d'Olof Palme en els anys 80 i l'empresonament de Christer Pettersson, sospitós de l'assassinat, el qual van posar en llibertat un any després perquè la policia no va aportar proves prou clares i van deixar-lo lliure. Tema recurrent en gairebé, com vaig explicar també, en totes les novel·les posteriors a l'assassinat de Palme. Critica l'Església quan la mateixa Larsson afirma que es va inspirar en la Bíblia per mostrar tota la violència que explica l'obra. Però també diu que el luteranisme suec és més avançat que el d'altres llocs. D'altra banda, aprova l'avortament, entenent-lo com una decisió lliure de les dones. Finalment, cal dir que també fa una crítica molt dura contra l'actual model de societat sueca, massa idealitzada per algunes persones. Parla de la pobresa del nord, la violència de gènere i el passat nazi de moltes persones durant la Segona Guerra Mundial. Que això moltes vegades no surt amb altres obres. Sí que surt amb l'Stieg Larsson. Aurora Boreal ha venut més d'un milió d'exemplars només a Suècia i està publicada en 16 països. També va aconseguir el premi de l'Associació d'Escriptors Suecs de Novel·la Negra i la millor primera novel·la i que, a més, va ser portada al cinema. Una gran llàstima que aquesta obra només estigui traduïda a l'espanyol. Aquesta és la crítica que fem aquí. Voldríem que Aurora Boreal fos publicada en català. I la llegir d'aquí no ho fem gaire, això, sinó perquè lligava molt bé amb la trama del tema que tocava. Però ens estimaríem més que una editorial catalana la traduís. Del suec, sisplau. Del suec, no de l'anglès o del francès, Ens agradaria que la traducció catalana fos ràpida i, posats a fer, també se li podrien afegir les de La sang vessada, que va publicar l'Asa Larsson el 2004, i Camí negre, del 2006, per tal de comprovar com han anat evolucionant les seves novel·les, tot i que en té 4 de publicades i ara està escrivint la 5ª. No us la podeu perdre, us llegeixo la referència, repeteixo, Asa Larsson, Aurora Boreal, Editorial Sex Barral, Barcelona 2009, 383 pàgines, 18,50 euros aproximadament.
L'editorial.
Sexe emo en un truix show. Acabats els anuncis, el programa reprèn amb un rètol que anuncia Susan no vol avortar per tercer cop. És el show de Jeremy Kyle a ITV2 del Regne Unit. Jeremy Kyle actua de pare, de jutge, d'opinió pública, d'inflexible consciència dels convidats. Cada cas és tractat a l'estudi televisiu durant un quart d'hora amb els protagonistes en viu. Quina és la malaltia social que causa tants daltabaixos? Kyle, tant si es troba davant d'un conflicte d'una dona amb la seva exparella, com si ha d'encarar el dilema d'una filla atrapada entre un pare envellit que li està arruïnant el matrimoni i un jove marit amb sortides agressives, centra l'interrogatori en les conductes addictives del presumpte culpable. El consum regular i abusiu de cànem o d'alcohol o de les dues coses alhora. En cada ocasió, Kyle acaba escridassant aquest presumpte culpable fins a obtenir l'aplaudiment del públic. En arribar al final de la qüestió, el periodista assetjador reclama, si escau, la presència d'una mena de productor i especialista que dictamina i ofereix solucions. El nou cas no és una excepció. Una adolescent d'estètica emo reclama al seu xicot que no l'obligui a matar un fill seu per tercer cop. El problema, segons el noi vestit de negre, que du un floc de cabells fúcsia i és descendent d'immigrants de l'Extrem Orient, és que ell no té cèntims per comprar condons, ja que es troba a l'atur, i tampoc disposa de mitjans per mantenir una criatura, tot i que cada setmana es gasta un mínim de 12 lliures en marihuana. Però el llest presentador descobreix que tan sols li caldria visitar regularment les oficines municipals que s'ocupen de planificació familiar per obtenir preservatius gratis. El públic mormola indignat. La jove parella no té remei. Quin és el ganxo del programa? El Jeremy Kyle Show és un truth show. En trobareu mostres al YouTube. Parteix de la premissa que la realitat viscuda per les persones podria canviar si coneguessin la relació exacta dels fets que necessiten saber. I el programa els ofereix la veritat a través d'un equip d'investigadors, de proves, de paternitat o recorrent, si cal, al detector de mentides. El moment àlgid o clímax és sempre el de l'obertura del sobre amb el resultat de les indagacions. I un servidor es pregunta: què espera l'elitista televisió en català, pública o privada, a oferir a les nostres classes populars un programa tan amè com aquest, on puguin expressar les seves inquietuds i accedir, sense despeses, a la societat del coneixement?
La Biblioteca Viva.
Bé, amics i amigues, parlem ara de la Biblioteca Viva, que són les notícies de la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni, per tant, que aquestes notícies valen per tot el Baix Montseny, perquè és una biblioteca també, encara que n'hi ha una a Palau, molt important també, però que com que les notícies passen aquí, doncs ho diem per tothom, que es pugui escoltar. Hi ha la petita hora del conte, això és el dissabte 14 a 11:15, als 11:30, a 11:15, que es diu Els forats de la terra amb Ada Cosidor. Aquesta és la personatge que farà contes per a menuts, per a menuts. El dissabte 14 a 11:15. També hi ha una hora del conte a la Vall-llòria, el divendres 20, a 11:45 de la tarda. Orga de Cats amb Imma Zapata. Això també és per nens petits, La nit de lletres, la tertúlia literària, divendres 20 a les 9. Tertúlia literària amb Autostop, el llibre Autostop de Toni Sala, conduïda per Joan Manyes. Això es fa a l'Hotel Suís. Tots els altres es fan a la biblioteca. I l'última cosa que us volia informar és una xerrada que porta per títol Música i so, efectes sobre la salut. Això es fa el dijous 26 a les 7 de la tarda a càrrec de Marta Caselles a la biblioteca.
El noticiari.
Bé, abans d'entrar amb el cos de notícies, el noticiari d'aquest espai, volia notificar-vos unes adreces que l'altre dia un programa sobre autisme no vam poder donar per manca de temps. Per tant, us recomano que agafeu paper i llapis i us les apunteu. Això, si us agrada, diguem-ne, depèn si us agraden, diguem-ne, les webs. Ja sabeu que a internet hi ha molt sexe, ja és un tòpic, això. De fet, de debò, només és un 5%. Però aquestes que us diré ara sí que són de sexe clar i català. La primera pàgina que us dono són 3 dobles Bs, ja sabeu que sempre és l'HTTP 2.// ja, això ja ho diem, oi? 3dobles Bs.sexeencatalà.com, sexeencatalà tot junt.com, més és fàcil. Una altra, 3 dobles Bs.sexe.cat, també Sexe en català. Bé, de fet, diu en català, però n'hi ha tot el món. Un altre són 3wsconradson.com. Conradson és un nom, eh? Es diu, és un director de cinema porno. Conradson, però és català, .com/vistes/main, main, M-A-I-N, .php. I, finalment, dir que si aneu a Google trobareu de tot, però us recomanaria que busquéssiu, poséssiu al buscador literatura eròtica en català. Hi ha un munt d'informació sobre aquest tema. I també busqueu al Google Sexe en català, hi ha vídeos, revistes i informació amb sexe explícit.
Bé, més notícies. Parlem d'una nova novel·la de Dan Brown, que a partir del 29 d'octubre es va posar a la venda. De fet, se'n va posar a la venda la versió catalana, El símbol perdut, que és la nova novel·la de l'autor del Coi da Vinci. En aquesta novel·la, El símbol perdut, aquest thriller, de fet, segueix les traces del Coi da Vinci i repeteix protagonista Robert Langdon, aquell expert en simbologia de la Universitat de Harvard, que aquesta vegada s'enreda en el món de la maçoneria. De l'original en llengua anglesa, The Lost Symbol, que va sortir mitjans de setembre, se'n van vendre el primer dia més d'un milió d'exemplars, en un sol dia. L'editorial Empúries farà una tirada inicial de 50.000 exemplars i espera repetir l'èxit del Coi da Vinci, del qual n'ha venut més de 170.000 exemplars. Coincidint amb la publicació del símbol perdut, el segell La Butxaca publicarà també les quatre novel·les anteriors de Dan Brown, amb cobertes especials. Són Fortalesa Digital, El gran engany, Àngels i dimonis i El Coi da Vinci.
I un preu més barat.
Fantàstic.
Bé, senzillament recordar que fa poc va aparèixer una entrevista a Gerald Martin, biògraf de Gabriel García Márquez, i explicava que, de fet, tot i que Gabriel García Márquez, també conegut amb el sobrenom de Gabo, el Premi Nobel de Literatura de Colòmbia, va residir a Barcelona durant els anys 60, la gent que el va tractar a Barcelona durant els anys 60 es pensava que era apolític. I es veu que això era així perquè no deixava traslluir de cap manera la seva militància política, precisament per evitar-se problemes. Problemes, m'imagino, amb les autoritats franquistes del moment.
Seguim amb les notícies. El Nobel de Literatura se l'endú l'escriptora germano-romanesa Herta Müller. La poeta i novel·lista era un dels noms que havia sortit entre les possibles candidats i candidates al guardó. Aquesta Herta Müller, amb dièresi la U, WL, MH, la Herta, va néixer a Nitzdorf, Banat, a Romania, l'any 53. Ha estat destacada per l'Acadèmia Sueca amb el Nobel de Literatura, segons ha comunicat, perquè amb la seva poesia concentrada i la franquesa de la seva prosa descriu el paisatge dels desposseïts. Müller, una prolífica novel·lista i assagista, s'ha dedicat a retratar la destrucció humana de la dictadura a Romania i el desarrelament provocat per l'exili polític. I és una persona també que va patir en pròpia carn el fet que la fessin anar a una mena de gulag romanès quan hi havia la dictadura estalinista, no? I per això doncs, és una persona que ho explica molt amb aquest llibre, els seus llibres diferents, tota aquesta epopeia que li ha tocat viure, diguem-ne, molt fortament.
Aquesta notícia que ens ha explicat en Joan és de mitjans d'octubre, però és que ara feia setmanes que no podíem fer noticiari. Jo també us en donaré una de principis d'octubre, mitjans d'octubre. Un altre premi, en aquest cas. Màrius Carol va guanyar el Premi de Novel·la Prudenci Bertrana, que es va lliurar el dia 8 d'octubre a Girona, aquests premis literaris. Sembla que l'escriptor i periodista Màrius Carol va ser guardonat amb el 42è Premi de Novel·la Prudenci Bertrana, que està dotat amb 42.100 euros, per una obra que es diu L'home dels pijames de seda, tres estius de Truman Capote a Palamós. Sembla que aquest llibre, que va ser presentat amb un títol provisional del Silenci de les Sirenes, aquest llibre narra les estades de l'escriptor nord-americà Truman Capote a la Costa Brava a finals dels 60. Encara no ha sortit publicat, sortirà publicat el 12 de novembre, Edicions Columna, i el jurat d'aquest premi, del Prudenci Bertrana, és format per Xavier Cortadelles, Jordi Llavina, Esther Pujol, Emili Teixidor i Vicenç Villatoro. I a més, en el marc de la mateixa cerimònia de lliurament d'aquests premis literaris, també es va lliurar el premi Ramon Muntaner, dotat amb 7.500 euros, a l'escriptor i músic David Nello, per l'obra Gangol. Aquest llibre veurà la llum el 26 de novembre sota el segell d'Estrella Polar. I el tercer premi literari d'aquella nit, de Girona, el premi d'assaig Carles Rahola, va anar a parar l'editor Quim Torra, director del segell de Contravent, per una obra que es diu Viatge involuntari per la història del periodisme català, que repassa personatges del periodisme com Pla, Sagarra i Xammar.
Bé, hi ha aparegut un poemari de la poeta Teresa Colom, una poeta nascuda a la Seu d'Urgell l'any 1973 i que resideix a Andorra. Aquest poemari, On tot és vidre, ha estat publicat per Pagès Editors i en una puntuació de 1 sobre 5, el crític literari Sam Abrams la situa en un 4, és a dir, una puntuació força elevada. Diu que ella segueix un camí molt personal i que ho fa amb valor. Diu que sosté un ambiciós discurs de caire conceptual i sensorial i que l'encabeix en poemes llargs i curts escrits en versicles acurats de vers lliure. La qualifica també de poeta vitalista i ja sabem la tirada que té Sam Abrams envers aquest tipus de literatura, la literatura que es podria considerar com a vitalista.
Colom, 500 anys enganyats. Cossetània publica el treball del nord-americà Charles Merrill sobre l'origen català del descobridor d'Amèrica. Ja fa anys que diversos historiadors, encapçalats per Jordi Bilbeny, defensen la catalanitat de Cristòfol Colom. Ara arriba una nova aportació que reforça aquesta tesi del professor nord-americà Charles Merrill, que publica Cossetània amb el títol Colom, 500 anys enganyats. Per què s'amaga l'origen català del descobridor d'Amèrica? Segons l'editor Jordi Ferrer, és un treball molt rigorós.
Bé, també s'ha de dir que a Barcelona s'estan celebrant els 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona amb una sèrie d'actes que porten el títol de Nous Jocs Vells. Des de finals d'octubre que ho estan celebrant i concretament el dijous 29 d'octubre a les 7 de la tarda hi va haver una conferència a càrrec de Jordi Julià, un poeta de Sant Celoni, a l'Espai 4, al Palau de la Virreina, a la Rambla. Doncs en Jordi Julià va fer una conferència dijous passat amb el títol de La nebulosa de la preguerra, 1900-1936. Va parlar sobre un tòpic. Diu, un dels tòpics més divulgats de la història de la literatura catalana moderna és la idea que els Jocs Florals van ser arraconats i finalment superats per l'arribada del noucentisme. Doncs resulta que en aquesta conferència en Jordi Julià va desarticular aquest tòpic per veure els diversos i múltiples vincles que els noucentistes i altres escriptors moderns van mantenir amb els Jocs Florals. Sapigueu, a tots aquells que us estigueu interessats en aquest tema, en aquest 150è aniversari dels Jocs Florals de Barcelona, que aquest dijous hi ha una conferència a les 7 de la tarda, precisament del Sam Abrams, el drama de l'exili exterior i interior, 1940-1970, i el 12 de novembre a les 7 de la tarda hi ha una altra conferència a càrrec de Jordi Coca, la represa democràtica i la consolidació definitiva. I fins al 10 de gener tenim una exposició, Barcelona i els Jocs Florals, 1859, modernització i romanticisme.
Bé, i la frase que acomiadarà el programa d'avui és una frase d'Apius Claudius Quecus. La frase original potser l'adaptarem perquè sigui políticament correcta i dirà en la versió adaptada: cada home i cada dona és l'artesà o l'artesana de la seva pròpia fortuna. Amb aquesta idea ens acomiadem de tots vosaltres. Alguna cosa més?
La setmana que ve, recordeu, no hi ha programa, que és Festa Major.
Festa Major, on hi ha l'emissora. Ja sabem que a molts llocs del món no és festa, però aquí sí. I, per tant, com que ho fem des d'aquí, doncs no hi haurà programa. Ens acomiadem fins d'aquí 15 dies. El dia 16 tornem amb Tirant de Llibres. Bona nit a tothom i fins a llavors.
A reveure.
A reveure.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santceloni.org, tot clicant al logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.